Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Un estudi de la Universitat de les Illes Balears alerta. Gairebé 165.000 persones que viuen a Palma i Marratxí ho fan en zones amb un risc elevat d'inundació. Són les àrees que estan més properes a dos torrents, a l'est de ciutat, com Pere Garau, Son Canals i el Rafal Vell. Barriades amb una particularitat, són zones molt poblades, amb un elevat percentatge de migració amb ingressos baixos, i a la vegada tenen una xarxa més densa de serveis. Per tant, l'impacte d'una eventual torrentada seria més greu, avisa aquest estudi, que s'enfoca més en la vulnerabilitat social, en la capacitat de resposta davant un episodi com aquest. En aquest sentit, els experts apunten que es pot reduir aquesta vulnerabilitat amb edificis adaptats, població informada i també protocols d'evacuació eficaços. En uns moments vos en donem més detall d'aquest document que coneixem avui dilluns, un dia de temps molt complicat a l'est peninsular pel pas d'una borrasca que ha provocat nombroses incidències al sud de Catalunya i sobretot a València, amb un record inevitable cap al tràgic 29 d'octubre passat, i que a les Balears pot deixar precipitacions fortes per les pròximes hores. Servei Meteorològic d'IB3, Pedro Roger, bon dia, què en podem esperar?
Bon dia, doncs tenim per davant unes hores plujoses. Tenim ara mateix un solc d'aire fred a les capes altes que, combinat amb un vent de llevant carregat d'humitat, dona lloc en aquestes precipitacions que, de fet, a hores d'ara ja han començat a afectar-nos. Avui tindrem durant tota la jornada un avís groc per pluges i tempestes, uns avisos que, de fet, no es retiraran fins demà al migdia. A hores d'ara ja s'han donat algunes pluges entre Eivissa i Formentera i també el ponent de Menorca. No obstant, les més destacables es donen al nord de Mallorca, entre Pollença i Escorca. De fet, a hores d'ara, a Fartàritx ja s'han acumulat més de 50 litres per metre quadrat, i al llarg del capvespre les pluges podran continuar, de caràcter local, però intenses allà on descarreguin, i també acompanyades de tempesta. Així tot, serà a partir de la següent matinada que aquestes podran agafar més entitat, començant per les Pitiuses i continuant a Mallorca, esperant que els valors acumulats més destacables s'acabin donant entre el migjorn, el ponent i també el llevant d'aquesta illa. D'altra banda, avui també notarem una petita refrescada. Aquesta no serà molt accentuada, però sí que al llarg d'aquesta setmana continuarem restant alguns graus en el termòmetre, avui esperant que els valors més elevats acabin girant entre els 26 i els 28 graus aproximadament. I tot aquest panorama li haurem de sumar també un panorama marítim marcat per la maror.
Gràcies, Pedro. Idò, davant l'activació d'aquests avisos, i com és habitual en aquests casos, es troba reunit just en aquesta hora el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval. De seguida connectarem en directe amb la seu de l'U2 per conèixer la situació. Avui és 29 de setembre. Iván López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les polseres de control els agressors masclistes. L'Ibedona assegura que a les Balears algunes han fallat.
L'organisme no ha especificat quantes i atribueix aquesta informació al Sindicat Unificat de Policia. També ha demanat a la delegació del Govern de l'Estat que en concreti la xifra. A les illes hi ha operatives 85 polseres de control.
La cancel·lació d'un vol entre Eivissa i Palma dissabte va impedir que una vintena de pitiusos poguessin participar en les oposicions al Ministeri de Justícia. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. L'inici de la prova es va retardar a tot l'estat per esperar el grup d'eivissencs, però dels 40 que havien de partir cap a Palma per fer la prova, una vintena no aconseguiren trobar plaça a un altre avió. El sindicat CESIF esperen aconseguir que es puguin acollir la repesca per causa de força major. Tot això, a més, tenint en compte la necessitat d'estabilitzar la plantilla, les pitiuses.
Menorca disposarà properament de 4 endolls als ports de Maó i Ciutadella per subministrar energia als vaixells atracats i així reduir renous, molèsties i la contaminació mentre són al port. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ho ha anunciat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, durant el ple insular celebrat avui de matí. El primer en estar operatiu d'aquests endolls serà el cos nou aquest mateix mes de desembre i servirà als bucs de mercaderies. Però ja se n'estudia instal·lar un segon en el mateix punt i un altre al moll de creuers del port de Maó. A més, també ha confirmat que el govern té previst instal·lar una connexió al dic de Son Blanc de Ciutadella, que estarà operativa l'estiu que ve.
El creixement demogràfic de Sencelles fa que la Junta l'Ajuntament hagi de redactar un nou planejament urbanístic que substitueixi les normes subsidiàries actuals. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Dels poc més de 1.000 habitants que tenia Sencelles l'any 2000, ara s'acosten als 4.000. Es tracta d'un creixement demogràfic que ha fet desbordar la necessitat d'habitatge al poble i també les infraestructures. Per aquest motiu, Ajuntament i Consell de Mallorca han signat avui un conveni per redactar un nou plantejament urbanístic que doni solució a aquesta realitat. El Manco necessitaran 4 anys per redactar-lo i s'inscriu això dins de la col·laboració entre Consell i municipis d'entre 3.000 i 10.000 habitants. Bunyola s'espera que sigui el proper a signar aquest conveni.
Tot això en un dia marcat també per les reaccions polítiques al visat per punts per als migrants que ha proposat el Partit Popular. En uns moments vos ho contam. Pel que fa als esports, Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
La victòria del dissabte, a més dels 3 punts, ha deixat un nou lesionat al Mallorca.
Sí, l'autor del gol de la victòria contra l'Alavés, Takuma Sano, va patir una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. La disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució. Asano s'afegeix a Cumbula i Mascarell a la infermeria vermella. També en futbol, derrota de l'Ou d'Eivissa per 2-0 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Les errades defensives i el nul encert en atac provocaren la primera derrota del conjunt de Paco Gémez. I en bàsquet, el Palmer Mallorca ha començat la seva trajectòria, primera a FEP amb una derrota. L'equip de Marco Justo va caure per 69-78 contra el Palència al Palau d'Esport Inca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas dels humans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionen. Molts
animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sac a Beneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, estem pendents en aquesta hora de la reunió del comitè tècnic assessor del Pla Meteoval enfront de l'arribada de les tempestes que ja afecten greument alguns punts de l'est de la península, però que encara pràcticament no han tocat l'arxipèlag, excepte en algun punt. Emergències, com és habitual en aquests episodis, vol coordinar-se i gestionar-ne els efectes i, per mort del mal temps, davant aquests avisos, Palma ha activat la fase de preemergència de el Plater Palm. L'Ajuntament tancarà el Passeig Sagrera i els principals parcs de la ciutat aquesta mitjanit per evitar incidents a causa del mal temps.
És el protocol habitual davant l'alerta taronja que s'activarà aquesta mitjanit i que es mantindrà fins dimecres migdia. Entre les mesures hi ha el tancament del Passeig Sagrera, així com els parcs de Baivé, Can Terrès i Sarriera. A més, el consistori recomana als ciutadans minimitzar els desplaçaments, evitar travessar torrents o zones baixes, no refugiar-se davall d'arbres aïllats i assegurar portes, finestres i objectes per a prevenir danys causats pel vent. També es desaconsella accedir a soterranis o aparcaments inundats per retirar vehicles o objectes, atès que pot resultar perillós en cas que es compleixin les pluges torrencials que es preveuen.
Una situació meteorològica que ha afectat alguns vols als aeroports de les Illes, però de moment de forma molt mensa.
A Son Sant Joan s'han registrat retards, però molt puntuals, de mitja hora o de 20 minuts, i cap cancel·lació ni d'arribada ni de sortida, segons ha informat AENA. La situació, però, pot empitjorar les pròximes hores. També ho pot fer demà al matí, sobretot amb els vols en connexió València, que és una de les regions més afectades per aquest mal temps.
Mentrestant, l'AEMET ja ha desactivat l'avís vermell a Tarragona i a Castelló. El pitjor ja ha passat, però el manté al litoral de València. La borrasca Gabriel, tal com s'esperava, ha deixat registres destacats amb algunes inundacions, primer ahir a Saragossa i avui a la costa mediterrània. Al marge de les nombroses incidències, no s'ha de lamentar cap dany personal.
I això que les pluges estan comportant registres més que destacats, com els més de 200 litres per metre quadrat que s'han recollit avui al delta de l'Ebre. El temporal està deixant carreteres tallades, alguns rescats i barrancs desbordats que en alguns moments han despertat el fantasma de la Dana de l'any passat. Per exemple, el Daia s'ha desbordat el barranc de la Saleta en 60 litres en poc més de mitja hora. Les tanques antiinundacions instal·lades després de la Dana, però, han funcionat correctament. Ara l'incertesa és saber si aguantaran. Guillermo Luján és el batle del Daia.
Estamos con dificultades porque estamos intentando limpiar rápidamente para que podamos tener capacidad de gestionar y canalizar ese agua. Las compuertas que pusimos la semana pasada comprobamos que funcionan, pero funcionan con este nivel de inundación. Claro, si hay más o viene más agua de arriba o viene pues la preocupación, el pánico, no sé.
També s'han produït retards puntuals en trens, algunes cancel·lacions en aeroports i escoles tancades en 215 municipis de València, 19 de Castelló i 5 d'Alacant.
Molt pendents de la pluja i deu quan coneixem que la vulnerabilitat social és un factor de risc en cas de fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic. Així es desprèn d'un estudi fet amb un nou mètode dissenyat per part d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears. Carme Moreno.
Gràcies a aquesta metodologia, els investigadors disposen d'una eina que analitza de manera detallada la distribució espacial de la vulnerabilitat, cosa que pot ajudar les administracions a prioritzar accions preventives i a millorar la gestió del risc. Els experts han estudiat els municipis de Palma i Marratxí i conclouen que el Torrent Gros i el d'en Barberà situen algunes zones de risc potencial d'inundació elevat. De fet, quantifiquen que 165.991 persones es poden veure afectades per les inundacions d'aquests dos torrents. Segons el director de Riscval, Joan Estrany, les àrees més vulnerables de la capital balear són les zones on es concentra un percentatge més elevat de població migrant amb ingressos baixos.
A part d'altres densitats de població, d'acord, un gran creixement urbanístic en altura, altes taxes de migrants, famílies amb infants joves i rendes per càpita més baixa. Per tant, tenim molta gent amb unes condicions sociodemogràfiques i econòmiques més desfavorables que fan que siguin més susceptibles de patir danys durant una inundació. Evidentment, veure-se més afectat durant la inundació després tenir menys capacitat de refer-se.
La recerca destaca la importància d'una planificació urbana més resilient i d'una resposta social coordinada davant els nous desafiaments ambientals. A l'estudi s'alerta de les conseqüències devastadores i les dificultats per recuperar-se'n, però també apunta que es pot reduir la vulnerabilitat amb edificis adaptats, població informada i protocols d'evacuació eficaços.
Saber on vivim, si estem afectats per una inundació, per on pot passar la inundació, quines són les zones segures, i després tenir, prendre el que deim cultura de risc, saber, ostres, ara vendrà la inundació, m'he de posar un lloc segur, si puc he de pujar a un primer pis, o tinc temps d'evacuar, he d'anar en aquest lloc segur.
Els canvis a les modalitats de tempestes dels darrers anys han provocat alguns canvis en la gestió de l'urbanisme i en aquest context prop d'una quarantena dels 67 municipis de les Balears ja tenen aprovat o en tramitació el seu pla d'emergències, el seu PEMO, amb un objectiu que és protegir la població d'episodis com les danes cada cop més recurrents.
En aquests moments la Direcció General d'Emergències està fent una revisió dels punts geogràfics amb risc d'inundacions tenint en compte les potencialitats en desastres naturals per proximitat, com per exemple els nuclis urbans. I la realitat és que les taques negres són quantioses, ja que molts de municipis de les illes s'ubiquen a prop de torrents. Pablo Garriz és director general d'Emergències.
Los ayuntamientos, con independencia de que estén o no en zonas inundables, tienen obligación de tener el plan de emergencia municipal, que tienen obligación de tener plan de acción local para inundaciones específicamente, lo desarrollen y lo integren en el PEMO. No todo el riesgo de inundación tiene el mismo impacto. Y de hecho, se está ahora mismo en revisión de las zonas inundables por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos para poder ajustar mejor la valoración y cuantificación del riesgo.
Ara per ara hi ha 9 regions que tenen el pla vigent, el PEMU, entre d'elles Palma, Sant Llorenç, Campos, Sant Josep i Ciutadella i l'illa de Formentera. Per contra, Manacor i Sóller, que són zones potencialment inundables, encara no manegen el seu pla.
L'Institut Balear de la Dona assegura que hi ha hagut polseres antimaltractament que no han funcionat a les illes, on hi ha d'operatives 85. De totes, el govern en vol una revisió i per això ha demanat a l'executiu de l'Estat que xifri els dispositius que han fallat a la comunitat.
Cati Salón diu que és important millorar i revisar totes les polseres per assegurar-ne el correcte funcionament després de les errades detectades per la Fiscalia General de l'Estat. Salón ha afirmat que a les illes també hi ha hagut problemes. Per això ha demanat a la delegació del govern que concreti quins dispositius han fallat.
Crec que la primera premissa de protecció no s'ha fet de manera satisfactòria. Jo crec que s'han de fer un plantejament. Crec que el fet de no protegir les víctimes és un tema cabdal. Crec que s'hauria de poder assumir la responsabilitat de manera humil i, sobretot, crec que s'hauria de ser transparent.
Són declaracions de Cati Salom en la presentació de la iniciativa de l'IBEDONA i la PIMEM per promoure la incorporació laboral de les víctimes de violència masclista, un projecte en què enguany participen més de 5.000 empreses a Palma, Inca i a Manacor.
La campanya anomenada Les PIMES amb elles i per elles es du a terme des de l'any 2022 i té com a objectiu reinsertar en el món laboral les dones que han patit violència masclista, bonificant les empreses que les contracten en 128 euros mensuals durant 4 anys. La campanya preveu una segona línia d'ajuda que consisteix a acompanyar i assessorar les petites i mitjanes empreses en el disseny d'un pla d'igualtat. Jordi Mora és el president de PIMEM.
En aquest sentit, pensem que des de PIMEM tots hi guanyem, tant aquestes dones que han sofert aquesta violència de gènere com les empreses. Bé sigui per qüestions econòmiques, bé sigui per aquesta visió social que tenen les empreses.
La campanya té un pressupost de 16.400 euros, dels quals l'IBEDONA n'aporta 10.000.
Més coses. Als afectats pel desallotjament dels apartaments d'on Pepe a Sant Josep de Sa Talaia continuen sense cobrar l'ajuda de l'Ajuntament, asseguren que ja van 3 mesos. Divendres passat, una quinzena d'ells es varen tornar a tancar a l'edifici de Clara Tanrunà per protestar contra la inacció de l'administració. És una informació d'Esther de Miguel.
Isidora és una de les veïnes desallotjades que divendres va tornar a entrar a la seva llar.
Nosotros no tenemos nuestras casas en ruina. Es que nadie se lo crea. Cuando queráis podemos ir y os lo enseño.
Duen defensant aquest argument des del dia del seu desallotjament. Esperen des de l'abril que un pèrit examini l'edifici per mirar de revertir l'informe de Runa, tal i com es va consensuar a la darrera comissió de seguiment dels apartaments. Però encara cap tècnic ha avaluat l'estat de l'edifici. Sílvia Hernández és la portaveu dels veïns.
Les coses són molt lentes, molt lentes. L'administració és molt lenta. Jo entenc que hi ha coses que duen el seu temps, però no ens hem d'oblidar que són 106 famílies les que tenim aquesta problemàtica.
També esperen cobrar l'ajuda de l'Ajuntament, que els possibilita pagar-se un allotjament i que duen 3 mesos sense rebre. El consistori els ha assegurat que a l'octubre cobraran els mesos no abonats i que al desembre ja tindrien una fulla de ruta a seguir amb terminis. En cas que això no succeeixi, els veïns han pres una decisió, ho explica Isidora.
Yo creo que ya, si no hay nada, nos quedamos, porque está visto que si no vamos a conseguir nada, por lo menos que tengamos nuestra casa.
La companyia EasyJet ha connectat per primera vegada Menorca amb la ciutat italiana de Milà, més enllà dels mesos d'estiu, després d'arribar a un acord de co-marketing amb el Consell de l'illa.
La ruta va començar el mes de març i es mantindrà com a mínim tot el mes d'octubre amb 2 vols setmanals. L'ocupació ha estat bona. Arriba ara encara al 80% i per això no es descarta que la ruta pugui estar operativa els 12 mesos de l'any en funció dels resultats d'aquestes setmanes. Begoña Mercadal és la gerenta de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
Ara mateix, el co-marketing el tenim firmat fins al 2027. Fins al 2027 hi ha el compromís de mínim els 8 mesos. a mans d'EasyJet està que el vulguin allargar. Ojalà hi puguem aconseguir com és Londres, que van poder aconseguir els 12 mesos i, a més, amb ocupacions molt bones.
Així, Menorca tindria aquest hivern dues rutes internacionals operades per EasyJet, la de Londres i la de Milà. Una aerolínia que aquest estiu ha connectat Menorca amb 14 aeroports de 5 països amb un total de 573.000 seients, que és un 7% més que l'estiu passat.
I ho dèiem en titulars, la cancel·lació del primer vol a Palma d'Iberia va impedir que una vintena de pitiusos poguessin participar en les oposicions al Ministeri de Justícia d'aquest dissabte i va endarrerir l'inici de la prova al conjunt de la estat. El CESIF intenta que se'ls permeti participar en la repesca. Alberto Ferrer.
S'imagina que després de mesos preparant unes oposicions, el Ministeri de Justícia li cancel·len l'únic vol a Palma que li permet arribar a la prova. És el que va passar aquest dissabte als 40 opositors que viatjaven des d'Eivissa. Maite és una d'ells, però va tenir sort i va trobar un seient en una altra companyia. Varen ser minuts de nervis i impotència.
Que no podia fer absolutament nada, perquè no havia solucions de posteriors vuelos i solo podien ir alguns que pudieran, por suerte, entrar en lista d'espera. Se ha creado un nerviosismo, una impotencia.
L'inici de la prova es va retardar a tot l'estat per esperar el grup d'eivissencs, però una vintena de persones no trobaran plaça i des del CESIF esperen aconseguir que es puguin acollir a la repesca per causa de força major. Juan Nieto és el delegat del sindicat als jutjats d'Eivissa.
Y que estas personas que no pudieron hacer el examen, repito, pudieran hacerlo en un examen que se denomina el examen de incidencias, que es a posteriori.
Més d'un aspirant s'hi jugava la feina perquè per entrar als bursins del Ministeri s'ha d'haver participat en una de les dues oposicions anteriors, però en una mostra de solidaritat els que ja tenen el requisit varen cedir el seu lloc a l'avió els que estaven en perill de quedar-ne fora.
Més coses. Els treballadors de les residències, que depenen de la Fundació d'Atenció a la Dependència, amenacen d'anar a la vaga. En aquesta hora estan reunits en assemblea per decidir si convoquen una aturada indefinida. Es plantegen aquesta mesura de protesta perquè des de l'any 2019 reclamen l'equiparació salarial amb el personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'administració, assegurant no escolta la seva reivindicació.
La presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació, Marina Martínez, explica que el passat mes de juny varen desconvocar les concentracions perquè així els ho va demanar la Conselleria d'Afers Socials, però lamenta que durant aquests mesos no ha avançat la negociació. Avui hi ha hagut una nova reunió amb el govern i els ha instat a reunir-se el pròxim dia 13 d'octubre, però diu que el personal està esgotat.
La gent està cansada, la gent està molt cansada, està saturada física i emocionalment, i això repercuteix directament en el servei cap als usuaris, que són realment els qui mos importa.
La diferència salarial amb el personal de l'IMAS és d'entre 500 i 600 euros mensuals i afecta unes 900 treballadores de 6 residències d'Eivissa, 3 de Mallorca, el centre ocupacional de Sarriera de Palma i també afecta el personal de valoració d'afers socials.
L'IPC puja dues dècimes al setembre fins a situar-se en el 2,9% al conjunt de l'estat. És el nivell més alt des del mes de febrer i puja arrossegat pel preu dels carburants i l'electricitat. Això sí, la inflació subjacent, és a dir, la que no inclou els productes energètics ni els aliments no elaborats, ha baixat respecte de fa un any i se situa en el 2,3%.
Són dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que no inclouen de moment les autonòmiques fins que s'elaborin i publiquin les definitives ja el 15 d'octubre. Si es confirmen, però, s'encadenarien 4 mesos a l'alça pel que fa al nivell de preus estatal, amb l'excepció de l'agost, quan es varen mantenir estables. Pel que fa a la comparativa mensual, respecte de les dades del passat mes d'agost, l'IPC estatal va baixar 4 dècimes i és el major descens dels darrers 12 mesos.
Ho dèiem a l'inici d'aquest espai informatiu, estem pendents d'aquesta reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval enfront de l'arribada de les tempestes que ja afecten l'Eix Peninsular, però que encara no han tocat de ple l'arxipèlag. A la seu de la Direcció General d'Emergències, a Marratxí, i a la nostra companya Aina Morales. Bon dia, com està la situació? S'ha decidit alguna cosa?
Bon dia. Ja ha finalitzat aquesta reunió i els experts en emergències adverteixen que el pitjor arribarà a les Balears serà a mitjanit i les zones amb més risc, de fet, les zones que estaran en alerta taronja des de la mitjanit i fins a les 3 de la matinada són el sud de Mallorca i també les Pitiuses. A Eivissa i Formentera s'espera que cap a les 7 del matí també hi pugui haver una tempesta que pugui descarregar a la zona. Pel que fa a Menorca, es mantindrà durant tot aquest temps, si no hi ha canvis a darrera hora, en alerta groga, amb índex de gravetat zero. Davant d'aquesta situació, la recomanació del portaveu d'emergències, Aurelio Soto, són les que són habituals. Evitar, sobretot, posar-se en risc.
Pues sigan la información que iremos actualizando y las recomendaciones que hacemos en estos casos ante lluvias intensas, que es evitar ponerse en riesgo, evitar circular cerca, cruzar vías que estén inundadas, circular o hacer actividades cerca de los torrentes y en caso de inundación pues subir a los pisos superiores. Muy importante seguir las indicaciones que sin duda en función de la evolución de los acontecimientos la iremos haciendo.
La informació és molt important, per això es recomana a la ciutadania seguir amb atenció les previsions del temps i també les possibles alertes que puguin canviar, perquè des d'aquí, des d'aquest centre d'emergències, estaran pendents i podria haver canvis en funció de com evolucioni el recorregut d'aquesta tempesta.
Gràcies, Aina Morales, en directe des de la seu de l'U2 amb aquestes recomanacions. Mentrestant, continua el debat polític sobre la gestió de la immigració. El govern espanyol ha acusat Alberto Núñez Feijóo d'alinear-se amb la tesi de Vox després de plantejar ahir un carnet per punts per migrants i l'expulsió del cas de delictes greus. Escoltem el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, la resposta de la vicesecretària del PP, Elma Ezcurra.
En España no existe un problema con la migración porque, de hecho, lo que está haciendo es conseguir y generar riqueza y contribuir a que España tenga una mayor prosperidad. La ultraderecha hace estas propuestas siempre xenófobas, el Partido Popular ahora últimamente se las está comprando y creo que el Partido Popular debería tener cuidado de no blanquear un discurso que nos lleva hacia la barbarie.
Se priorizarán las necesidades del mercado de trabajo, se priorizará la cualificación profesional y se priorizará también el conocimiento del idioma. Pero igual una persona que habla un estupendo español no tiene tan buena formación para el oficio que estamos buscando y tiene menos puntos porque no reúne la cualificación.
La polèmica també ha arribat al Parlament, sobretot enfadada la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que ha acusat el líder del PP d'haver-se posat la careta d'Abascal per guanyar vots. Tot això a 24 hores d'un ple que ha de convalidar el decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics, però que de moment no té prou vots. Parlament, Maria Eugènia Queglas, bon dia.
Bon dia.
Què està passant? Per què en aquestes hores el PP no ha aconseguit el sí de Vox?
La clau torna a ser una qüestió que no té res a veure amb el decret en la llengua a les aules. En aquestes hores els vots no volen votar amb el partit de govern si el PP no admet abans a tràmit la seva proposició de llei sobre la vehicularitat del castellà a les escoles. La decisió definitiva podria ajornar-se fins al darrer minut. La portaveu Manuela Cañadas demana valentia al PP i Sebastià Sagreras assegura que trobaran el camí per contentar-los.
Entiendo que el Partido Popular está en campaña electoral continua desde hace bastantes meses. Entonces, si esta ley no se admite a trámite, aparte de que sería una injusticia, porque si están admitiendo a trámite otras leyes que son inconstitucionales, es porque no se quieren posicionar de cara a este Parlamento y de cara a sus electores.
Hi ha diverses fórmules. Nosaltres volem complir en el nostre programa electoral, nosaltres volem complir en els acords en el grup parlamentari de vots que varen desembocar en pressupost i estem oberts a la fórmula que sigui per fer-ho possible.
Aquesta no és l'única incògnita del ple de demà. Tampoc se sap si hi haurà un minut de silenci per la massacre a Gaza. Ara bé, sembla que no es farà perquè n'hi ha dues de proposades, una del PSIP i una altra del PP. La dels socialistes condemna el genocidi a Palestina i la del PP no. El socialista Iago Negueruela diu que posa entre l'espasa i la paret el PP.
Ver dónde está el PP. Si Proens está en las posiciones moderadas de Galicia o de Andalucía, por tanto de Rueda o de Moreno Bonilla, o está, como parece que está, por el escrito que han registrado, en las posiciones de Ayuso, Y yo creo que Proens está más con Ayuso que con la parte más moderada, más racional de su propio partido.
Per al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha tot plegat és el fracàs de la política.
Que no siguen capaços de posar-nos d'acord que la mort dels innocents no és acceptable en cap dels casos, que el terrorisme no és acceptable en cap dels casos quan actua sobre la població innocent, que la guerra no és una forma acceptable de relació entre els estats, que un estat no pot atacar a la població civil de forma indiscriminada i manco intentant aniquilar-la en forma de genocidi, que no siguin capaços de posar-nos d'acord en això i que segueixi sent un debat partidista, a mi me'n perdonaran, però jo considero que és un fracàs de la política.
Tot fa pensar que no hi haurà minut de silenci perquè s'hauria de modificar l'ordre del ple, hi haurien d'estar d'acord tots els grups i no hi ha unanimitat.
2:30.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia. En poc més de 20 anys, el municipi de Sencelles ha multiplicat gairebé per 4 la seva població. Mentre que l'any 2000 hi vivien poc més de 1.000 persones, ara s'acosten a les 4.000. El CAR de Sencelles, al Pla de Mallorca i alhora molt a prop de Palma, és un exemple paradigmàtic del creixement demogràfic de la part forana. Atreuen palmesans que fan d'aquest poble el nou lloc dormitori i alhora són pol d'atracció de nous residents d'origen diversos que fan feina al sector serveis. Ara, Consell de Mallorca i Ajuntament de Sencelles han signat un nou conveni per redactar un pla urbanístic per substituir les antigues normes subsidiàries. Parlant de creixement demogràfic i també parlant d'accés a l'habitatge, i recordem que va ser precisament una entitat sencellera, el Banc del Temps, que va convocar la manifestació la primavera del 2024 amb el clam Mallorca no es ven i que va aplegar milers de persones. Augment demogràfic vol dir també augment de trànsit. Per això volen saber ara com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara a la xarxa viària de l'illa?
Què tal? Molt bon dia. Pues ara mateix la circulació en general és tranquil·la. Sí que trobam retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'estudiant de Gera, o en sentit aeroport, o en circulació lenta, també a la zona de les escoles, i també algo de retenció a l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa. Però a més, ara mateix, les circulacions tranquil·les. Tot, bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. 2:31, gairebé, i 32 minuts. Ivan López, des del control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, el creixement demogràfic que ha experimentat Sencelles en aquests darrers 20 anys ha fet gairebé multiplicar per 4 la seva població. De just un milenar de persones s'ha passat a una xifra que gairebé frega els 4.000 habitants, i això just en 25 anys. Aquest gran augment comporta una necessitat creixent d'habitatge i també de reordenació d'infraestructures perquè les antigues normes subsidiàries han quedat obsoletes. Per redactar aquest nou plantejament urbanístic, Ajuntament i Consell de Mallorca han signat avui un conveni. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es preveu que la redacció del conveni duri un mínim de 4 anys. L'acord s'emmarca en el nou programa de col·laboració del Consell que dona l'oportunitat de renovar planejaments urbanístics a pobles de fins a 5.000 i 10.000 habitants. Es tracta de localitats amb planejaments obsolets que no s'adapten a la legislació vigent o no hi ha cap instrument d'ordenació. Escoltam el batlle de Sencelles, Joan Carles Bert.
Té una problemàtica urbanística a Sencelles
que jo crec que és molt de pobles la tenen, que fonamentalment és que estem funcionant amb unes normes subsidiàries de fa 30 anys. Mallorca, la societat ha canviat tantíssim que una de les normes fonamentals que regeixen la vida de la gent, que és per fer obres, de quina manera això, que estiguem amb aquest desfase, això és un problema.
El planejament de Sencelles és antic i no s'ha renovat en els darrers 30 anys. Aquest programa de col·laboració també permetrà renovar els planejaments d'altres pobles com Bunyola, que firmarà el conveni en els pròxims mesos. Escoltàvem el president del Consell, Lluís Galmés.
És un planejament urbanístic, com comentava Arbalda, de fa uns 100 anys, per tant no està adaptat a la realitat del municipi i tampoc a la realitat de Mallorca, i gràcies a aquest conveni se farà una passa molt important perquè podran dur a terme un creixement ordenat, sostenible i adaptat a tots els normatius supramunicipals d'aquest municipi important del Pla de Mallorca.
A propòsit d'això, el Consell ha destinat a Sencelles 16,3 milions d'euros per desenvolupar diverses inversions, obres i millorar els serveis durant aquesta legislatura.
I un augment de població significa sempre un augment del trànsit a dins el nucli urbà. Recordem que en aquest moment es troba en fase de redacció el projecte de la variant de Sencelles que ha d'unir la carretera d'Inca amb la carretera de Palma cap a Viniali sense passar per dins el nucli històric, per dins el centre de Sencelles, per davant la iglesia. El Consell preveu que aquestes obres comencin l'any 2027 i no deixant de parlar de població, perquè una població creixent, com han dit, significa també un augment de la necessitat de serveis destinats a la població, com són la mobilitat, la sanitat i l'educació. Precisament avui el govern ha inaugurat una nova escola a Muro, amb capacitat per a 74 infants de primer cicle de primària, és a dir, per a nins d'entre 0 i 3 anys. L'escola de Guillem Ballester i Cerdó està gestionada de manera directa per l'administració autonòmica i l'ha construïda l'Ajuntament de Muro amb una subvenció de gairebé 1 milió d'euros de la Conselleria d'Educació.
Aquestes noves places de Muro s'inscriuen en la mesura de gratuïtat del primer cicle d'educació infantil. Aquest curs són més de 14.000 places públiques que ofereix el govern una xifra que suposa un increment de més de 1.700 places en relació amb el curs passat. Així ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera, al cas particular de Muro.
Assumint nosaltres la gestió directament d'aquesta escoleta, estarà escrita en el CEIP Guillem Ballester de Muro, i que creiem que d'aquesta manera completam tot allò que és oferta educativa pública sostinguda en fons públic del municipi de Muro.
Segons el batlle Miquel Porqué, aquest nou centre cobreix una demanda creixent del municipi.
Per nosaltres és un dia històric, com bé explicat, és la nostra escoleta i és de tots els murers. I aquesta, diríem, tot això que estem fent i que m'haurà costat moltíssim econòmicament, sobretot perquè l'Ajuntament de Muro té, diguem, unes partides molt marcades.
A més de l'escoleta de Muro, el govern també gestionarà de manera directa els centres de Can Baixol a Marratxí, l'escoleta de Santa Eulària i la de Sant Rafel a Sant Antoni de Portmany.
Més població vol dir noves necessitats i també noves necessitats de mobilitat. Te recorden que va ser aquest estiu que el gran nombre de passatgers que duen els autocars del TIP, del transport interurbà de les Illes Balears, va ser un dels motius que aduïren els treballadors per anar a la vaga, recorda'm, i reclamar millores salarials i també laborals dels seus contractes. Parlam ara d'uns dels acords que s'assoliren llavors. El sindicat SATI ha fet saber avui que confia que a partir del pròxim dia 1 de novembre les concessionàries dels autocars del TIP, que són empreses privades, recordareu que tenen una concessió pública, ja hagin implantat el dor descansor de 15 minuts en les jornades dels conductors, un fet que es varen comprometre fa una sèrie de mesos, aquest estiu passat, i en aquest moment les parts ja fan feina perquè aquesta aplicació sigui una realitat ben aviat.
El responsable de transports del SATI, Joan Rodríguez, reconeix que els dos descansos de 15 minuts seran més difícils d'aplicar durant la temporada alta. Tot i això, assegura que es podran aplicar i que no suposaran una reducció de les freqüències.
No implica variació en número de freqüències i, per tant, no implica tampoc un augment de personal, només per aquest motiu. Simplement el que se tracta, i és fàcil de fer-ho, és fer petits desplaçaments en els horaris per acumular excessos de temps, petits excessos de temps sobrants que tenim a capçaleres, per acumular-los amb un període de descansos més llarg.
Rodríguez diu que els treballadors tenen una altra reivindicació, que és la internalització del personal que treballa per empreses subcontratades. Tot i això, el representant del SATI lamenta que l'administració no ho tingui en compte.
Però és una reivindicació que a mesura que passi els temps anirà a més i cada vegada procurarem que se senti més. El transport públic a dia d'avui també és un dret fonamental i una necessitat bàsica. Entonces, nosaltres creiem que hauria de ser el més normal que hi hagi una part de transport públic que sigui 100% públic.
Rodríguez lamenta que durant la temporada alta els autobusos del TIP hagin anat sobrecarregats i lamenta que el servei estigui infradimensionat.
Han parlat de pobles, han parlat de Sencelles, han parlat també de la mobilitat del transport públic i ara parlam de Palma, en concret parlam d'una barriada en concret que és una de les que més ha crescut en aquests darrers anys, que es coneix amb el nom de l'Olivera. Aquesta barriada està ubicada entre la carretera de Solla, el carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador i la via de cintura de Palma. Es calcula que en pocs anys ha arribat a tenir més de 5.000 habitants, una xifra com de suposar a que no arriben molt de municipis de la part forana de Mallorca.
El seu espai central és el parc conegut amb el nom de la FEMU perquè en aquest espai s'hi trobava l'antiga fàbrica Metal·lúrgia Manufactures FEMU, avui convertit en una gran zona verda. També compta des d'aquest curs amb una nova escola en general. Els residents es mostren satisfets amb un barri que majoritàriament consideren tranquil.
Basta moure un poquet els jovenets aquests, aquests estudiants, que tot això es vol, i, bueno, i se'ls passen bé. Jo crec que aquí aquest barri és tranquil, que és el principal per viure.
Superbien, muy tranquilos, y la verdad es que el barrio es tranquilo y los nenes... Estamos tranquilos, con lo cuando dejamos a los nenes en el parc o tal, vas tranquilo.
Hi ha, però, qui ha vist créixer la barriada i considera que se n'ha passat de frenada.
Antes aquí había una caseta, unos payeses que sembraban, esto era un descampado, no, y nada, no, ningún edificio. Ahora está un poco demasiado construido.
L'Ajuntament de Palma ha donat a conèixer avui les darreres plantacions d'arbres que s'hi han fet. Se n'hi han sembrat més de 50, són alzines, garrovers, moreres. L'Associació de Veïnars també valora positivament les inversions que s'hi han fet, però en demana d'altres com un nou centre de salut. També que s'activi la barriada perquè hi hagi vida al carrer. Tomàs Carracedo n'és el tresorer.
Vemos como la gente necesita hacer barrio, necesita socializarse, necesita saludarse por la calle, encontrarse y reconocerse, que al final es humano, muy humano, el reconocerse y saludarse, sea por el inicio de convivencia en un parque por los niños, o sea por los eventos que al final hacemos, que se reconocen y al final pues crean un vínculo. Ese es un poquito nuestro lema, haciendo barrio.
El creixement de la ciutat cap a noves zones implica la destrucció d'altres elements i de vegades s'ha d'evitar que aquests elements que es destrueixen tinguin valor patrimonial, que s'ha de conservar. En aquest sentit, i recordareu que fa unes setmanes que parlam de l'edifici del carrer 31 de desembre de l'antic arquitecte Gaspar Bennassi, en aquest sentit, més per Palma, proposa de crear una brigada de vigilància i denúncia ciutadana per protegir el patrimoni històric de la ciutat segons el que aquesta formació consideri, una estratègia calculada per part de l'Ajuntament, asseguren ells, per afavorir interessos especulatius i deixar Palma en mans de la destrucció.
La proposta dels ecosobiranistes preveu que en primer lloc s'hauria de crear una brigada municipal de patrimoni amb tècnics que inspeccionin de manera regular i en un segon terme s'hauria d'obrir un canal ciutadà de denúncies ràpides a través d'una aplicació o d'un telèfon directe per avisar desbocaments que, segons indiquen, puguin ser sospitosos. Aquesta petició s'inscriu dins un pla de xoc per aturar, segurament per Palma, casos com l'esbocament de l'edifici de Gaspar Bennassa del carrer del 31 de desembre. Per aquest motiu, demanen també una moratòria immediata de llicències en edificis amb valor històric i que estaven catalogats a l'anterior mandat i la dimissió de la responsable de Patrimoni de Cort, Pilar Rival.
El que volem és demanar la dimissió immediata de la directora general de Patrimoni. Demanem la posada en marxa d'un pla de xoc urgent per aturar aquesta destrucció i seguir en la conservació del patrimoni que Palma se mereix.
Aquesta que acabeu de sentir és Quica Coll, regidora d'aquesta formació de Més per Palma a l'Ajuntament de Palma, a l'oposició, en concret. Es tens ara de Cuí Oliva i ara en comença la temporada. Una de les finques on ja s'hi han posat a Cuí Oliva és a Son Valls, entre Porreres i Felanitx. Fan feina per la marca Oliera de Som Mesquidassa, entre d'altres marques. És aquesta una de les finques on les oliveres estan sembrades com si fossin una bardissa. És a dir, els arbres estan molt atapits i formen fileres d'una determinada altura. Estan sembrats així perquè estan adaptats a una màquina cuidora que passa pels arbres i s'endú tota l'oliva. Hi ha més de 120 hectàrees d'oliveres.
Les màquines han començat a collir l'oliva pendents, això sí, del mal temps, perquè si en les properes hores fes una clavruixada es perdrà tot. En tot cas, asseguren que tot i que no serà dolenta, l'anyada no serà tan profitosa com tenien previst. Aquest que sentiu és Joan Alcaide, mestre olier i director tècnic de la plantació.
Si esperábamos este año una cosecha bastante mayor, y se ha mermado un poco, se ha mermado por las condiciones meteorológicas, por las plagas, tanto aquí como en Península.
Una trentena d'alumnes s'han matriculat en el primer curs d'activitat del campus universitaris d'ADMA Inca. Actualment s'imparteixen dos cicles formatius en confecció de moda i disseny de calçat i un grau d'ensenyament superior de disseny.
L'alumnat farà feina per projectes i en col·laboració amb diferents entitats com el Teatre Principal o empreses de la indústria sabatera. De fet, el campus s'ubica en l'edifici d'una antiga fàbrica de sabates al carrer del Tren, molt a prop de l'estació. El seu objectiu és formar perfils qualificats per treballar en el sector de la moda i el disseny. Així ho ha explicat el president d'aquest centre educatiu, Diego González, l'oferta educativa que ADEMA ofereix a Inca.
Com a oferta tenim una part de formació professional, que tenim el grau mitjà en moda i el grau superior en disseny de calçat, i després tenim ensenyances artístiques superiors, el grau en disseny, que són 4 anys i són 240 crèdits.
El batle de la ciutat, Virgilio Moreno, ha destacat també el paper que el nou centre jugarà a la ciutat.
Posar molt en valor que se fa el que se va dir, no? Un grup de persones que varen venir a veure molts i varen dir tenim aquesta intenció de venir a Inca, d'obrir aquest espai, de recuperar una fàbrica antiga i recuperar també, no?, l'arquitectura industrial que tenim a tota la zona i que està donant molt de dinamisme aquí a la zona de l'estació de tren.
I amb aquesta informació relacionada amb el campus universitari d'ADEMA Inca, que ja ofereix formació a la ciutat i a tota la comarca, us hauran fet les 2:45 minuts. Arriben ara els esports.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai amb ciclisme. El bronze de Mavi García acaba d'arribar a Mallorca.
Sí, fa només uns minuts la ciclista mallorquina ha aterrat a l'illa, lluint, orgullosa, la medalla aconseguida dissabte al Mundial de Ruanda. Mavi ha fet història als seus 41 anys. La mallorquina s'ha mostrat molt contenta per aquest èxit aconseguit. La sentim.
Uau, jo a vegades me fa por quan les coses van tan bé perquè és com si hagués de venir algo dolent després, no? Però bueno, no, vull disfrutar d'aquest moment, estic supercontenta, ara mateix encara no m'ho cal de creure perquè mai en sa vida havia pensat que en aquest moment, després de tant de temps, pues que m'aduria una medalla mundial, però bueno, està aconseguit i bueno, ho vull disfrutar.
En futbol, la victòria del dissabte, a més dels 3 punts, ha deixat un nou lesionat al Mallorca.
Nou contratemps per a Jagoba Arrasate. L'autor del gol de la victòria contra l'Alavés, Takuma Sano, va patir una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. La disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució. A Sano s'afegeix així a Cumbula i Mascarell a la infermeria vermella. Aquest triomf contra l'Alavés de dissabte ha deixat el Mallorca a la 18a posició en 5 punts, 2 més que l'Oviedo, que té un partit menys. Els 3 punts de dissabte han donat tranquil·litat al vestidor mallorquinista. Escoltam el seu tècnic, Jagoba Arrasate.
Sí, porque han sido 3 días muy duros, pero igual han sido 3 días muy importantes también para mí, también en lo personal. Entonces, claro, estábamos hablando de todo eso está bien, pero necesitas el refuerzo del resultado. Entonces, cuando pasa todo eso y luego ganas, es como que ganas dos veces, ¿no? Como hemos perdido dos veces otras veces. Y sí, pero sabiendo que el equipo todavía puede dar mucho más y hay que seguir trabajando, sigo igual de motivado, algo más aliviado, con menos peso.
I un apunt més en clau mallorquinista perquè Jan Virgili va jugar la segona part del debut en derrota de la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile. Espanya va perdre per 2-0 contra el Marroc.
I el Barça s'ha situat líder per primera vegada aquesta temporada.
El conjunt blaugrana va derrotar per 2-1 la Reial Societat amb gols de Koundé i Lewandowski i suma de 9 punts, un més que el Reial Madrid. També jugats ahir, victòria del Sevilla per 0-1 al camp del Rayo Vallecano. L'Elx del mallorquí Pedro Vigas va guanyar per 2-1 al Celta i triomf del Betis per 2-0 contra l'Osasuna. Avui s'hauria de tancar la jornada a les 9 del vespre amb el partit València-Oviedo. Aquest partit, però, a falta de confirmació oficial, podria suspendre's per mor de l'alerta vermella a València.
L'AU d'Eivissa va patir una derrota dura contra l'Atlètic de Madrid B.
El conjunt blau cel va encaixar els dos primers gols en els 15 minuts de partit i després no va saber reaccionar. Sentim el tècnic de l'AU D, Paco Gémez.
Bueno, hemos tenido un día muy desacertado con el balón. Nos hemos cometido muchos errores en pases no forzados. Y cuando tienes presión del contrario, es normal que los pases se puedan fallar. Es verdad que nosotros hemos hecho un buen inicio de encuentro con dos o tres ocasiones de llegadas claras. Y bueno, y una desgracia, pues hemos encajado el primer gol. Y luego lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero no hemos tenido nuestro día de acierto.
Amb aquesta derrota, la UD cau a la sisena posició amb 8 punts. Aquesta setmana el conjunt eivissenc rebrà la visita dissabte a les 6 i mitja del Nàstic de Tarragona.
Més futbol. La segona federació femenina, el Balears, es va retrobar amb la victòria.
Guanyant per 2-1 a l'Argual, amb aquest triomf, el Balears suma la tercera victòria en 4 partits i se situa quart a la classificació. Escoltam el tècnic del Balears, Miqui Mayans.
Content per resultat, sobretot, com cosetes a millorar, evidentment. Primera part content, si la segona encara hem d'analitzar-la per veure com poden millorar.
Sí, sí, l'objectiu és aquest. Setmana a setmana anar guanyant. Evidentment, si no poden guanyar, intentava sumar, com sigui, sobretot fora de camp, que han guanyat un partit i han perdut un altre. És l'objectiu que tenim ara de cara a la setmana que ve, anar a Tenerife, a sumar de 3, i si no poden sumar de 3, sumar d'un.
I a la segona federació masculina, nova victòria de l'Atlètic Balears, que es col·loca co-líder del seu grup després d'imposar-se per 0-2 al camp del Barbastre. 3 punts més per als de Luis Blanco, que el cap de setmana que ve rebrà la visita de la Societat Esportiva Eivissa, que ahir va empatar 2 al camp de l'Espanyol B. D'altra banda, el Poblense va guanyar el derbi balear d'aquest cap de setmana amb una victòria per 1-3 davant l'Andratx. Sentim el tècnic del Poblense, Òscar Troya.
Hemos sido muy efectivos de cara a gol, que eso es importante para la categoría. Nos decían esta semana que no meteríamos 10 goles en todo el año, bueno. Y hoy metes tres, al final ese es el fútbol y las situaciones que se dan, ¿no? en este grupo tan igualado. Así que súper contento con el trabajo del equipo. Aquí para ganar hay que hacerlo así.
I el Porrera ha sumat el primer triomf del curs a casa en superar el Torrent per la mínima amb un gol solitari de Javi Fernández, una victòria que permet a l'equip de Miquel Soler sortir de la zona de descens. Escoltam, el jugador del Porreres és Joan Sorell.
Sí, nosaltres sabem que és una categoria molt complicada. Tots els partits són dificilíssims i nosaltres, afrontant la categoria amb molta il·lusió, anem a competir tots els partits, com hem demostrat fins ara, i estem fent molta feina darrere perquè cada partit pues, tinguem opcions de guanyar.
L'Illes Balears Palma Futsal Miqui juga aquest divendres contra el Peníscola, però no ho podrà fer al Palau d'Esports de Somos.
No, per mort del retard a les obres del parquet de la pista, per això els homes d'Antonio Vadillo jugaran al poliesportiu Galatzó de Calvià amb capacitat per a només 400 persones. El president del club, José Tirado, ha reconegut que han negociat per jugar Inca, però no ha estat possible tampoc el velòdrom Illes Balears i el pavelló de Muro, que estan en obres. El dirigent ha demanat disculpes i empatia als seus aficionats.
Tener que desplazarnos a jugar a un pabellón de 400 aficionados con 3.400 socios, pues es un grandísimo problema, sobre todo para nuestra afición. El club no ha podido hacer nada en ningún momento. Se nos prometió, se nos garantizó que la obra de Somos, así la habíamos organizado, el IME y nosotros, en 15 días estaría arreglada. Se ha demorado. Vamos a tener que pagar una sanción grave por poder jugar aquí.
Per tant, les primeres 400 persones que recullin la seva entrada seran les que puguin presenciar el partit en directe.
No, hemos decidido no hacer sorteo porque al final es verdad que nosotros tenemos 3.400 socios y un partido como este, pues a lo mejor de socios te viene el 70% y vas a hacer un sorteo donde a lo mejor hay gente que le toca y no va a venir. La decisión acertada o desacertada es que los primeros 400 socios que de verdad tienen esa pasión incondicional de venir, me sabe mal porque pues hoy o mañana tendrán que estar buscando sus entradas y pedirle disculpas al resto. Intentaremos tener pues, el mejor detalle posible para compensar este daño.
I d'aquest partit entre el Palma i el Peníscola el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio divendres a partir de les 8:30.
En bàsquet, a la primera FEB, el Palmer va debutar amb derrota.
Els mallorquins varen perdre per 69 a 78 contra el Palència en un partit que es va disputar al Palau d'Esports d'Inca. Sentim el tècnic del Palmer, Marco Justo.
Tienen que aprender que el nivel físico es este, ¿no? El nivel físico es el de apretar como nos ha apretado Palencia en los momentos importantes. El nivel físico es cómo han ido ellos al contacto y cómo nosotros no hemos ido al contacto. Y es lo que dices tú, es un partido de aprendizaje, es el primer partido y tenemos que seguir mejorando cosas y siendo pues eso más duros, ¿no?
I a la Lliga Challenge, debut a Rodó de l'Azul Marino, les mallorquines es varen imposar amb autoritat a la pista de l'Ardoi per 53 a 83, trencant el partit al tercer quart. Maria Espanya, en 14 punts, va ser la jugadora més destacada.
I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea han guanyat el 8è torneig de la temporada.
Ha estat la Premier Padel disputat a Düsseldorf. La menorquina i l'argentina s'imposaren a la final a Ari Sánchez i Paula José María en 3-7, 6-4, 4-6 i 6-3 i 3 hores i 20 minuts de joc. Era el 7è enfrontament entre les dues millors parelles del circuit i ha estat la 6a victòria per a Triay i Delfi Brea. Com dèiem, 8è títol de la temporada, que els permet avançar cap al número 1 definitiu a final d'any.
Gràcies, Miqui. Fins aquí aquest resum de la informació esportiva. Fem una breu pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Què tenen en comú el darrer Indiana Jones? Walk the Line, la biografia d'en Johnny Cash. O El juicio de los siete de Chicago, Ford contra Ferrari o Los descendientes. Idò, totes aquestes pel·lícules comparteixen el mateix director de fotografia, Ethan Papa Michael, un referent que enguany, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Rebrà l'homenatge de l'Evolution Mallorca Internacional.
De fet, Papa Michael serà el protagonista de la gala inaugural del certamen, que tindrà lloc del 21 al 29 d'octubre, perquè durant aquesta festa rebrà el Premi Cinematography Icon Award. Perdó, ha rodat gairebé mig centenar de llargmetratges durant la seva carrera, que va començar amb la productora de Roger Corman i que inclou col·laboracions amb realitzadors mundialment reconeguts i que repassa la directora de l'Evolution, Sandra Lipsky.
Fedon tiene una carrera increíble trabajando con directores, bueno, los mejores, como Alexander Payne, James Mangold, George Clooney y también gente como Aaron Sorkin, por ejemplo, y ha hecho películas que se conocen por todo el mundo.
Pel·lícules com Spotlight, que serà una de les seves pel·lícules i que es projectarà durant el festival, també farà una classe magistral, participarà en una taula rodona amb responsables de la revista British Cinematograph, activitats, en fi, d'un alt nivell que per a Lipsky són una oportunitat per als professionals, però també per a qualsevol amant del cinema.
Esta sección no solo es para gente que trabaja en el cine o que son cinematógrafos. No, esta sección, los paneles, los masterclasses, las proyecciones
son para gente de todo el mundo, gente que le encanta el cine, que no trabaja en esta industria, pero que quiere saber un poquito más, aprender un poquito más de cómo se hacen películas, de cómo funciona todo detrás de la cámara.
L'Evolution compleix enguany 14 anys i els darrers 4 ho ha fet amb aquesta secció Cinematography Focus, que acosta a professionals internacionals amb treballadors de la indústria i públic en general i que ha esdevingut una marca de la casa d'aquest certamen.
Nueva York!
Bad Bunny continua fent història. L'artista porto-riqueny serà el protagonista del descans de la Super Bowl dia 8 de febrer en l'escenari més vist, Sandra, de tot el planeta.
De fet, i també és l'únic lloc dels Estats Units on es podrà veure l'actuació de Benito després que cancel·les la gira pel país per por a que l'administració Trump aprofités els seus espectacles per fer batudes contra les persones del públic, moltes de les quals població migrant. En fi, Bad Bunny recull el testimoni de artistes com Michael Jackson, Lady Gaga, Shakira o Beyoncé i trenca amb les travesses que apuntaven Miley Cyrus i Taylor Swift com a protagonistes en aquest escenari.
Encara tenim temps, Sandra, per alguna proposta cultural.
Sí, per exemple, per demà mateix, perquè a Palma hi ha una gran cita per escoltar les músiques de Leonard Cohen, interpretades, entre d'altres, per aquesta que escoltam de fons, Marta Elka, que ara viatja en companyia de Pablo Alegría. Amb ells, The Will Rush, Paula Presente i Selene Jazz Trio. Serà al Teatre Mar i Terra a partir de les 8 del vespre.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 29 de setembre, una jornada en la qual estem atents a l'arribada del mal temps. La EMET manté activat l'avís groc i de cara al vespre passarà a taronja per pluges i tempestes a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Emergència s'adverteix que el pitjor arribarà a les Balears a mitjanit i les zones amb més risc són el sud de Mallorca i les Pitiuses. El 112 demana precaució a la població i que segueixi els seus consells. Aurelio Soto n'és el portaveu.
AEMET nos confirma con total seguridad de que se van a producir lluvias, que esas lluvias van a ser intensas, que además pueden venir acompañadas de granizo y rachas de viento fuerte y que irán progresando en función de cómo se organicen durante toda la noche de hoy desde el oeste hacia el este, barriendo tanto Formentera y Ibiza como el sur de Mallorca.
Per mort del mal temps, l'Ajuntament de Palma tancarà el passeig de Sagrera i els principals parcs de la ciutat aquesta mitjanit per evitar incidents a causa del mal temps. Mentrestant, a la resta de l'estat, l'EMET ja ha desactivat l'avís vermell a Tarragona i a Castelló, on el pitjor ja ha passat, però el manté al litoral de València.
Pendents del mal temps en una jornada en la qual hem sabut que gairebé 165.000 persones que viuen a Palma i Marratxí ho fan en zones amb un risc elevat d'inundació.
Així ho alerta un estudi de la Universitat de les Illes Balears. Són les àrees que estan més pròximes a dos torrents a l'est de ciutat, Pere Grau, Son Canals i el Rafal Vell. Barriades molt poblades i, per tant, amb una xarxa més densa de serveis. Així que l'impacte d'una eventual torrentada seria més greu, avisa aquest estudi. És Joan Estrany, director de Risbal.
A part d'altres densitats de població, d'acord, un gran creixement urbanístic en altura, altes taxes de migrants, famílies amb infants joves i rendes per càpita més baixa. Per tant, tenim molta gent amb unes condicions sociodemogràfiques i econòmiques més desfavorables que fan que siguin més susceptibles de patir danys durant una inundació. Òbviament, veure-se més afectat durant la inundació després tenim menys capacitat de refer-se.
Els titulars de la jornada passen també per les polseres de control als agressors masclistes. L'Ibedona assegura que les Balears, algunes, han fallat.
L'organisme no ha especificat quantes, però atribueix aquesta informació al Sindicat Unificat de la Policia. També ha demanat a la delegació del govern estatal que en concreti la xifra. A les Illes hi ha operatius, 85 dispositius de control. Cati Salom és la directora de l'Ibedona.
El fet de no protegir les víctimes és un tema cabdal. Crec que s'hauria de poder assumir la responsabilitat de manera humil i sobretot crec que s'hauria de ser transparent.
A la crònica política continua en l'aire la convalidació del decret de projectes estratègics que es votarà demà al Parlament.
Vox diu que no vol votar amb el partit de govern si el PP no admet abans a tràmit la seva proposició de llei sobre la vehicularitat del castellà a les escoles. La portaveu Manuela Canyades demana valentia al PP i el popular Sebastià Sagreras creu que el decret es convalidarà perquè, diu, trobaran el camí per fer contents a Vox.
Entiendo que el Partido Popular está en campaña electoral continua desde hace bastantes meses. Entonces, si esta ley no se admite a trámite, aparte de que sería una injusticia, porque si están admitiendo a trámite otras leyes que son inconstitucionales, es porque no se quieren posicionar de cara a este Parlamento y de cara a sus electores.
Hi ha diverses fórmules. Nosaltres volem complir amb el nostre programa electoral. Nosaltres volem...